Cat, la ràdio inquieta.
L'espectacle és a punt de començar. No cal que apagueu els mòbils i, si els heu de fer servir, feu una pausa i després ens seguiu escoltant. A punt? Doncs gaudiu del programa.
Entre caixes, entre caixes.
Entre caixes, amb Carme Canet i Pep Vila.
Vam començar la setmana passada aquesta nova etapa a ICAT, a Tàrrega, i vam ser al costat del públic.
D'aquesta manera.
Màtria, de Carla Rovira.
Molta emoció, vull dir, que em queden les llàgrimes. És una realitat, vull dir, que no escoltem gent gran que ens expliqui el que és la nostra vida.
Bueno, és molt fort, no?
La Carme es va fer una currada anant a molts espectacles i després preguntant a la gent, i va fer un reportatge, home, collonut. El que passa que jo m'ho vaig guardar per la nit.
Ja, perquè la gent... Tu te'n vas anar de farra. Jo me'n vaig anar amb el públic i tu te'n vas anar de farra.
Jo me'n vaig anar
amb els artistes.
Doncs també d'espectacles com el Pau Vinyals, tu no has vingut a actuar, no?
Jo no he vingut a actuar.
Què has vingut a fer, tu?
Jo a veure la Carla Rovira.
I l'has vist amb ella o a Màtria?
Amb ella, Màtria, tot. Sí, sí, només he estat al seu cantó tot el
dia. No, i ara que no ens sent, t'ha agradat o no?
Molt, m'ha encantat i espero que vagi a tot arreu i que ho vegi tothom, perquè és un espectacle molt necessari pel nostre país.
Bueno, doncs ja li direm quan la veiem, eh, Pau?
Vale.
Gràcies. Carla Rovira, que ens ha dit el Pau Vinyals que li agrada molt Màtria.
En sèrio?
Sí.
Quan t'ho ha dit?
Està bé, això, aquest.
Amunt i avall.
Aquesta clocada d'ull, amunt i avall, eh? Bueno, vam estar a Tàrrega i també vam fer més coses.
Home, tu, que t'agrada tant amb els artistes, te'n vas anar, amb un actor...
A fer un cafè.
...que tots molt admirem, no?, amb l'Oriol Pla.
No, sí, jo penso que és una pel·lícula molt potent i espero que alguna cosa pugui agradar a mi. Home, jo espero amb il·lusió...
Parlava d'incerta glòria.
Vinga.
Ens ha caigut pel cafè.
Bueno,
aquí podem seguir endavant.
Vigila,
sí, jo crec que podem seguir, no? És fantàstic, perquè no hem pogut seguir, perquè el cafè havia inundat els texans, havia inundat la...
El cafè no, però vaig a buscar un...
Bé,
amb els pantalons plens de cafè, continuem.
Aquí a la sintonia dedicada, la temporada ja la tenim en marxa, Catalunya ja ha aixecat el taló, i nosaltres, els de l'Entre Caixes, avui la Canet...
En Pep Vila...
I el Sergi Cotillas, avui intentarem ser al màxim de llocs possibles.
I el que sí que ja tenim al nostre davant són un munt d'estrenes, per tant no perdem ni un minut més i comencem.
Hola, sóc en Lluís Marco i voldria desitjar llarga vida... a Entre Caixes. Pep, Carme, jo que sé, molta sort, ganes, il·lusió, estimar, entregar-nos als demés, donar vida, felicitat, somriure i, sobretot, ser lliures de fer el que ens doni la gana. Visca el que visqui. Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Senyor Marco.
Aquest és el programa. Avui escoltarem tot això.
Doncs vinga, seran amb nosaltres l'equip de Barbes de Balena, un dels èxits d'aquesta temporada passada que, a més, va agradar moltíssim a tots els crítics.
Ana Maria Ricard, la dramaturga, i Núria Cuyàs, una de les intèrprets. Avui també parlarem de... Ja hem vist, ja hem fet deures, hem vist les primeres obres de la temporada. Us les explicarem. Entre elles, Nit de Reis o Estiu.
Oh, i un tret al cap, que jo vaig tard, però ja que hi he anat, m'agradarà explicar-vos-ho.
Molt bé. També, atenció, avui ens dedicat, complirem una promesa.
Mira, una exclusiva maca, vale? Que m'hi va molt la vida. La setmana que ve obro un restaurant meu.
Home, és... El Llorito. Vine, el Llorito.
Vale, es diu Llorito.
I Pau Roca fa uns mesos ens donava aquesta exclusiva. Hem anat.
Al costat de Nora Ribas, eh? Sí. Ai, Nora Navas.
De Nora Navas, els intèrprets de Bodas de Sangre. Hem anat al Llorito i us explicarem la nostra experiència culinària.
Culinària, bé, sí. I vinet, també. Vam tenir un vinet.
I marisc. Boníssim.
Escolta, i tornarem a regalar entrades per Barbes de Balena, que són els convidats que tenim avui, i per...
Generosos.
Per Toni Muc. Si tenim ganes de riure, de no pensar gaire i riure.
Entre caixes.
Toni Muc.
I ara mirant el guió, estic tremolant perquè la Canet m'ha dit que avui a mi, no vosaltres, a mi em sotmetrà una prova.
Ells també podran jugar.
Sí.
O sigui, jugaran amb tu.
Ja. Ja, però m'estàs mirant amb aquella mirada. Digueràs, Cotillas, eh? Tu, què, participaràs també?
Sí, sí.
Diu que sí, 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 molt bé. Molt bé, on em portaràs?
Doncs et portaré a la bolera, voldràs?
Sí, sí, sí.
No, t'agrada jugar a bolos o no?
M'apunto a tot. M'agraden els bolos i... Sí, de... sí, 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 sóc una mica bolera de tant en tant, eh?
És un joc de pilotes.
Sí. Primera plana, avui també, notícies d'arts escèniques i alerta perquè, si esteu interessats, podeu anar a veure un... Bueno, a veure, no, participar un càsting sobre Harry Potter, el musical.
Molt bé, saps què? Comencem amb una música d'un musical que encara es pot veure tots els dijous, perdó, a l'Eixample Teatre.
Un musical que es diu Veganos. És...
Hòstia, sí que rara, sí.
Vegana, no és molt mal. Jo només vull una noia que em faci especial. La Clara és perfecta, no crec que demani tant. Jo crec que no demano tant. Friki vegana és el que hi ha, és la dona perfecta per algú. Artificial, l'amor del segle 21.
Molt bé l'entrecaixes, senyor?
Ai, moltes gràcies, ostres!
La Maria Lluïsa del Río, que es poso, que sou
molt guapos.
Ai, la fotografia de...
De Tàrrega?
De Tàrrega, que esteu tots treballant, allà aguantant el lletrero. Mira, que vaig riure. Ui, que vagi
gràcies,
bé.
Eh?
I molt bé que hagueu tornat a l'antena.
I aquestes senyores, que me les vaig trobar a Catalunya.
Perquè aquestes senyores són fans dels programes de teatre. Fa molts anys, quan hi havia un programa de teatre, fa molts anys aquí en aquesta casa, ja eren oients nostres.
A l'endemà d'aquest primer programa, AICAT, me les trobava al Liceu i venien i ens deien, us hem escoltat.
Clar, és que jo ja me les vaig trobar al pàrquing Shakespeare.
Us hem escoltat, us hem sentit. I ara el cor del programa.
El cor del programa. El cor del programa.
El cor i ben el cor que entraran ara les nostres convidades.
Sí, el cor que ens portaven aquestes senyores que ens han escoltat ara.
Escoltem això, mira.
Vull estudiar medicina.
¿Cómo dice?
Vull ser metge. Hace algún tiempo viene discutiéndose si la mujer servirá o no para ejercer la medicina.
O metgessa, si us sona millor així.
Poco podré decir sobre este asunto, pero desearía que las jóvenes que piensan dedicarse a tan noble y difícil profesión... se hicieran cargo antes de empezar de si su pudor, que es la prenda más recomendable en el bello sexo, aunque hay una buena parte bastante feo, de si su pudor, decía, les consentiría realizar los estudios.
La vida de la mujer...
¿Aquesta és el doctor Aleu?
No sé, tu sabràs que l'has vista, jo hi vaig
demà. Potser que ens ho aclareixin, doncs, de les responsables d'aquest Barbes de Balena, que després de l'èxit de la passada temporada, el Maldà han tornat allò...
Por reclamación popular.
Sí, sí, sí.
En allau de multituds,
eh? Sí, per això que va anar molt bé, es va quedar molta gent fora.
Jo la primera.
I, sí?
Sí.
I des del Maldà ens van dir si volíem tornar i vam mirar gent des de les actrius, que sempre estan molt ocupades, i vam aconseguir dues setmanes i...
Com que aquí ho fem al revés tot, abans de presentar-les elles ja han parlat.
Clar que sí.
Però presentem aquí...
Ana Maria Ricard.
Dramaturga.
Ho has escrit tu, això?
Ho he escrit jo, això. El que passa que és una dramatúrgia feta primer a partir de la idea de la Núria Cuyàs, que és la rebesneta de la doctora Aleu i una de les actrius, impulsora del projecte.
Hola, Núria.
Hola, bona tarda.
Núria Cuyàs.
I llavors, a partir de la història que ella ens va explicar, jo hi he agafat material de l'època, la tesi de la doctora, notícies de l'època que referien a ella, perquè, clar, una dona que es llicenciés era com l'important, anuncis de l'època també, i textos meus. I d'allà hem cosit una dramatúrgia. Exacte. Per parlar, doncs, de la doctora Aleu, i també que ens va fer molta il·lusió, i això va sortir a partir dels assajos i de tot plegat, de les nostres dones, que diem nosaltres, les nostres mares, àvies, besàvies, rebesàvies, de preguntar-nos que elles com van viure, què haguessin volgut fer, què no, què van poder fer, què no, tot a partir de la doctora Leu. Per tant, parlem una mica de totes nosaltres.
Que recordem, la doctora Leu és la primera dona que es va llicenciar en medicina a Espanya, va exercir de metge, en un moment doncs, que semblava impensable doncs, que una dona pogués accedir a ser metge. Què recordes que t'han explicat de la teva
rebesàvia?
A casa, sí, clar.
Doncs poca cosa. A
vas
casa,
parlar amb ella, doncs, dir, perquè si no, aleshores tenim notícies.
Vas anar a la Wikipedia, gairebé, no?
Em vaig comunicar. No, a veure, a casa la doctora Leu era una figura una mica mitificada i una figura d'orgull. El que passa és que no hi havíem aprofundit gaire. I va ser fa uns anys, arran dels moviments feministes, i així que es va començar a destapar, a treure la pols de la figura de la doctora. Jo sempre havia vist una foto en blanc i negre, preciosa, molt grossa, de la doctora receptant, que la tenia el meu avi allà, i sempre, sí, la doctora Leu, però no en sabíem gaire cosa més. I llavors les meves ties van començar a investigar i van començar a veure que allà hi havia molta cosa que no acabàvem de saber.
Van rascar una mica, i tant.
Sí, diguéssim que la doctora Leu va ser en el seu moment una dona pionera, lluitadora, una dona amb un parell, però que llavors després la família no ho va viure com un orgull o com una cosa que calia reivindicar, sinó al contrari. Va ser més aviat una mica una vergonya, no? En cert punt, una dona diferent, que se sortia dels cànons de l'època. I llavors per això, durant tots aquests anys, va quedar una mica en la penombra. I fa uns anys, doncs, es va recuperar aquesta memòria.
A veure, escoltem això.
Bordes relucientes, delgados, callosos, irregulares, prendidos. Mira, ¿quieres verme la sucera?
No és un musical, però hi ha moltes cançons.
Hi ha moltes.
És que hi ha de tot, eh?
Ho vam veure des de l'inici, vam dir que hi hagués música, cançons, hi ha també moviment, dansa, i hi ha text, i hi ha
volíem
de tot,
que no,
de tot.
Que es concebés l'espectacle des de molts punts de vista, des del text, i la dramaturgia del text que ho lliga tot, però també des del moviment i des de la música.
Ah, però també, Ricard, és que clar, t'alies amb una gent dels Pirates,
clar,
que ho saben fer de tot. Clar,
de tot.
Aquí només falta, doncs, jo què sé, la Laura Obert, per exemple, que canta, ja t'interpreta, toca... La Núria també toca algun instrument, sembla,
sí,
oi?
Sí,
perquè
sí.
Jo t'he vist amb alguns...
Què toques, Núria?
Toco guitarra, flauta dolça, i em fan tocar altres coses. L'última també tocava mandolina... I també tocar ukeleles, a vegades, el que toca. Aquí no em deixen, perquè com que tenim l'Ariadna Cabiró,
sí,
és una música...
Sí, és la nostra pianista, és la compositora de les músiques, que les ha fet expressament per aquesta obra,
sí.
I allà és...
Prou feina tenim, vam fer tot el que vam.
Anna Maria, si tinguessis ara aquí al davant, aquí asseguda aquí, la doctora Leu, tu què li preguntaries? Va fer una mica d'espiritisme, tu què li preguntaries?
Jo què li preguntaria... És que anava a dir, si es va penedir de fer-ho, de lluitar tant per fer la carrera, però crec que no se'n devia penedir d'haver lluitat tant. Li va costar un munt, li va costar... A veure, anava a la universitat i anava escortada per dos policies perquè el seu pare havia
tenia
estat...
Tenia un càrrec públic.
Sí, de la policia municipal d'aquí a Barcelona. Anava amb un barret perquè no li veiessin el cabell llarg, que li deien coses...
Per
no
passar desapercebuda, clar, en
igual
aquella
portava,
època...
Igual portava alguna sí, urna, que... no ho sé.
No ho sabem.
Igual sí.
Una mica com Gentel, anava a treballar,
sí,
a estudiar entre homes i que no es notés
no,
que era una dona.
No anava disfressada, però
no
sí que...
No se n'amagava, però clar, si de les 100 persones que hi havia en aquella classe només se n'adonaven 20, que era una dona, doncs millor.
Millor, no?
Exacte. Passava una mica més desapercebuda. A més, ja... Jo dic que crec que no diria que no se'n va penedir perquè, a més, va ser una ferma defensora dels drets de la dona a estudiar en aquell moment. L'educació de les dones és molt important i defensava que les noies anessin a escola i aprenguessin el mateix que els nois. I a la seva tesi doctoral, que és un dels materials que utilitzem, fa molta gràcia perquè diu... Clar, diu, a veure, tu mires els cervells i són iguals. Diu, tu puc agafar una millora nena. I els dones la mateixa educació i segur que evolucionaran igual i seran capaços d'arribar als mateixos llocs. Diu, clar, si a un nen li dones una educació i una nena una altra, evidentment hi ha aquestes diferències. I ho deia, doncs, això, a la segona meitat del segle XIX, i ho va escriure, i a la seva tesi això defensava que les dones havien d'estudiar.
I portava cotilles. O almenys, no sé si... Però clar, aquí com agermanem això amb les cotilles que estan fetes de les barbes de balena? Bé, expliqueu una mica això, perquè potser l'espectador diu, a veure, barbes de balena, cotilles, la doctora Dolors Aleu, com ho fem, maridem això?
A veure, les cotilles estan fetes de barbes de balena. Llavors, quan iniciàvem aquest projecte i vam començar a parlar de què devia ser, què devia significar per una dona portar cotilla segles enrere, no? I què significa avui en dia per nosaltres una cotilla, encara que no en duem, però portem altres coses, no? Llavors jo els vaig explicar aquesta història de la meva rebesàvia, que havia fet una tesi doctoral on deia, això és el que jo recordava així com a titular, que els corsers, les cotilles, s'havien de desterrar de la indumentària perquè tota una sèrie de provocaven una sèrie de desastres en el cos de la dona. I llavors això és una de les principals coses que ella explica a la tesi. Diu, per primera vegada a la història, algú diu les cotilles no van bé per tals i tals raons científiques i d'aquí ve tot lo de barbes de balena. I d'altra banda el tema de l'educació. És com una tesi gairebé humanista. Ella repassa al llarg de la història de la humanitat quin paper ha jugat la dona i de quina manera se l'ha oprimit, com ho ha viscut
la
ella.
La cotilla oprimeix a la dona.
Exacte.
I nosaltres ens volíem preguntar també quines són les cotilles que portem ara les dones, que no les veiem, però que
són, n'hi ha i són moltes.
I moltes es refereixen també al tema físic, no? Com hem de ser, què hem de tenir, què hem de medir, què hem de no sé què. Són cotilles que les dones no les portem ara, però les patim.
Bueno, home, de tant en tant algú va per una ocasió especial sí que es posen cotilles.
Sí,
home, mira, aquesta... picardies?
Sí, però ara ens fa gràcia, és una cosa...
Un camisonet.
Són tres dones contra mi, eh?
No, però aquesta matinada que he estat veient els Emmys...
Cotilles, cotilles, ajuda.
O sigui, a les dones, a totes se'ls valorava com anaven vestides. Als homes, no.
No, exacte. I per què això?
I és una de les cotilles que tenim, com hem d'anar vestides... Amb una dona que anés vestida igual cada dia, la gent que diria, en canvi, un home pot anar vestit pràcticament igual cada dia, que no li diuen res.
Mm-hmm. Clar. Us costa molt posar-vos cotilles a l'espectacle? Patiu molt? És un bon mètode per suar molt? Perquè, clar, el Maldà, doncs, clar, és una sala petita, allà amb les cotilles posadetes, no, hi ha el balcó, ja podeu obrir el balcó.
A mi, personalment, és una peça de vestuari que sempre m'ha encantat, igual que la majoria de dones diuen, oh, el dia que pugui fer un espectacle i posar-me un corset d'aquell joc...
Clar.
Però la veritat és que quan te'n poses un, collons, o sigui, quan portes 10 minuts ja dius...
I el que
et falta l'aire,
tu,
eh?
No apreta. Abans sí que els anaven...
Els apretaves.
El que porto jo...
Per fer-ho petit, petit, i la doctora...
És una mica de trampa, però he de dir que ara m'apreta més. No sé què ha passat.
Aviam, si ens hem engreixat!
L'estiu!
Estàs cofoia.
Ha sigut l'estiu, però quan me'l posen tinc un moment de... I evidentment no és com els que portaven a la seva
època. No, hi ha un moment de l'obra on es descriu, on el personatge de la Núria descriu tot el que passa dintre el cos, on se'n van a parar, clar, si tu oprimeixes, tot se'n va cap a baix.
Els intestins baixen, l'úter se'n va a un altre lloc, no t'arriba la sang al cervell, llavors et mareges, allò que els hi passava, no? Que es marejaven, inclús a vegades potser semblaven una mica aturadetes o d'això, clar, és que si tu estàs molt
estona així que no pots
respirar,
no?
Al final
no?
Et quedes...
És a dir, que en un moment determinat de l'espectacle podem veure com un budell surt per la boca.
De manera poètica.
Per culpa de les cotilles i d'aquesta opressió que vivia aleshores la dona. Si la doctora Aleu visqués ara, veuria que continuaran existint moltes cotilles a nivell d'opressions a la dona?
Jo crec que sí, i crec que lluitaria per les cotilles que tenim ara, claríssimament. Sí, sí.
És que se'ns han quedat a l'ADN, no, aquestes cotilles?
Sí.
Se'ns han quedat a homes i a dones, se'ns han quedat a l'ADN.
Sí, a veure, ara els homes també tenen un paper que complir i també tenen les seves cotilles, el que passa que estem parlant de dones ara, llavors parlem de les...
Adéu, noies.
No,
però
d'alguna manera estaria bé que ens ajudessin a descordar-les, no?
Exacte, i tant.
Ens ajudessin a treure-les, estaria bé, no?
Si ho demanen, i per iniciativa, bueno, per iniciativa pròpia, sí.
Sense posar-ne d'altres, de cotilles després.
Jo ara quan entro un bosc i vaig a passejar per natura, demano permís al bosc per entrar. I el bosc em diu...
Se'ns
està donant... Sí, una mica fent, sí. Però, esclar, si algú em diu m'ajudes a descordar aquesta cotilla... Vull dir, vols venir al Maldà a veure barbes de balena?
Vinga, fins quan? Fins l'1
d'octubre. Només hi serem dues setmanes.
Perdoneu, hi sereu l'1 d'octubre?
Sí, hi serem, hi serem.
No, sí.
Ens hem de deixar anar algunes cotilles l'1 d'octubre, em sembla.
El 2 ja veurem, però l'1 sí que hi som.
Sí, sí, sí. Hòstia,
no cotilles fora.
L'1 d'octubre fent funció, estaria molt bé. Bueno, igual es posem en contacte. Què? Sobreviviu? Sí, bueno, ens han obligat a posar-nos cotilles una altra vegada. No ho sé. Escolta, que regalarem algunes entrades aquí a la gent.
Us sembla que podrem regalar un parell d'entradetes?
I tant que sí.
Doncs, escolta, ara ens fem una foto amb elles dues, sense cotilles. Però potser amb el cotilles. Ens farem amb el cotilles. Amb el Sergi. I llavors posem la foto al Facebook i ja està, sortegem.
Gràcies per venir, cotilles.
Moltes gràcies.
A vosaltres, Ricard i Núria Cuyàs. Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
La professió de mirar.
I aquí ens posem una mica crítics o analitzem, observadors.
Recordem que aquest títol jo t'ho recordo perquè els nostres oients d'ICAT són... Ells són nous, nosaltres no. I llavors aquest títol és d'un llibre de Ricard Salvat, un mestre i savi de la dramatúrgia catalana.
Per tant, nosaltres el que fem quan anem a veure una obra, doncs la mirem, l'observem i després la comentem.
Per exemple...
Nit de Reis.
Voleu una cançó d'amor o una de bona vida?
D'amor, una cançó d'amor.
Doncs és un nou Shakespeare, aquest Nit de Reis, o el que vulguis, entre parèntesi, aquesta obra que acaba d'estrenar-se al Lliure de Gràcia, una obra de la companyia Lliure. Per primera vegada, si exceptuem Moby Dick la temporada passada, que era per nens, però també ja venia de la companyia l'anterior, la que hi havia el Pol López, etc. És la primera vegada que nois i noies de la companyia Lliure s'ajunten.
Home, i ara ara...
El Quim Ávila...
Ara és mixta. Escolta.
El Quim Ávila, la Margós, la Clàudia Benito, la Júlia Trullol, també amb el recolzament o el reforç de gent com el Jaume Madaula... I han fet un experiment nou.
A veure, què tal? Perquè te'n recordes que la setmana passada en Cabrota deia que d'en Shakespeare podíem dir que era com el porc, sí, que s'aprofita tot?
S'aprofita tot.
Doncs aquest Nit de Reis, que hem fet una botifarra del Perol. Què hem fet?
Volta i volta. I han posat blues, i han posat música, i han posat una mica de rock and roll també, per tant hi ha música en directe, que també ho agraeixes molt, amb una esplèndida escenografia. A mi que m'agrada molt el blues, comencen a sonar les cançons de blues i dic, ai, que bé, però s'acaben de seguida. Sí, són els primers compassos i de seguida doncs entra... Doncs,
quedes amb les ganes.
Tot aquest joc, sí.
Una mica interruptus.
Sí. Jo diria que, evidentment, és un Shakespeare més... No és el Shakespeare més conegut, aquell que els grans Shakespeares, no, és cert que Nit de Reis, doncs, va ser, crec que va ser escrita pel Bard el 1600 i no es va estrenar fins anys després, i aquí també hi ha en renous, és una comèdia sobre bessons, una mica transvestisme.
El Shakespeare, que juga molt amb els bessons.
Sí, 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 aquí doncs els bessons, doncs, bueno, la Clàudia Benito es fa passar per un home per entrar a la cort, bé, en fi... Està molt bé, està molt ben elaborada, els diàlegs estan molt bé, hi ha aquests jocs de paraules...
Et veig una cara de pro.
A mi, és que, esclar, s'ha inventat tot sobre Shakespeare, i aleshores m'ha faltat... Si apostem pel blues, apostem al 100%.
Yeah.
Al 100% o al 200%, no? I és que era una mica a meitat de camí. Tot i això està bé, i s'ha de dir, va agradar. Ha agradat moltíssim.
Sí,
moltíssim.
Home, sí, té veiem molt bones moltíssim. Crítiques.
Sí, i jo crec que és un pas endavant de la companyia Lliure, tots junts estan com molt ben conjuntats, es foten una currada, dues hores d'obra, i en definitiva, doncs, agrada Nit de Reis.
Molt bé, i has anat del Lliure al Maldà.
Un moment. Primer ens hauries de dir tu per què volies que ens reuníssim aquí les tres i per què havia de ser precisament avui.
Avui doncs perquè era estiu i ara pràcticament doncs a l'estiu ja ens està dient.
Encara fa bon temps,
les temperatures van baixant i pujant, però la Filoxera doncs ha fet un espectacle al Maldà molt correcte sobre secrets de família. Són tres germanes que es reuneixen a l'estiu. I saps que a l'estiu quan ens relaxem passen moltes coses i no sempre són bones. Surten moltes coses, molts draps.
Una mica com els aniversaris aquells de la Villarroel? Aquest estil?
Sí.
De germanes menys, i secrets?
Potser menys enrabassat, sí, perquè és una trobada d'unes germanes a una terrassa, a un terrat, vaja, perquè una d'elles reclama les altres dues, i aleshores és el... Totes tres estan molt bé. La trama familiar està molt bé, i us podeu imaginar que hi ha coses molts draps bruts, es podia dir draps bruts perfectament, clar, no? M'ha faltat una mica que la resolució final, la trama no acaba d'estar, per mi, ben del tot ben elaborada, ben encaixada.
Jo vaig sentir la directora dient, és una sí, la directora dient que ho havies de resoldre tu com a espectador.
Ah?
Que ja t'ho deixen obert.
Doncs ja està resolt.
Està tot dit, no?
Ja està resolt, sí,
està
sí. Ja tenim dues. Nit de Reis, estiu al Malà, però incorporem...
Tenim el nostre habitual col·laborador. Home, l'apuntador.
Benvingut, no?
Benvingut, apuntador.
Jo he suprimit tots els passatges verds per no escandalitzar cap lector, per no incórrer a la ira de Déu.
Pecatum, la seca espai brossa, el retorn de Toni Gomila.
Gomila és sinònim de genial. I si no, recordeu, Acurà? Ara ens introdueix en el món de les rondalles inspirades en l'imaginari mallorquí. Però no qualsevol rondalla, no. Sinó les verdes, les pecadores, les brutes. Vaja, les porno rondalles.
Frankenstein Shelley, Sala Fènix. Víctor es passeja per la ment de Mary.
Abans que Carme Portacelli ens ofereixi la seva versió, amb en Jan Llàzer i Joel Joan, Felipe Cabezas es passeja en l'abans de, és a dir, quan el servei de la Shelley ja començava a gestar-se l'obra i el per què d'on li sorgeix la idea del monstre. Per cert, aquests dies també podreu gaudir de les esplèndides reposicions teatrals d'Un tret al cap a la Sala Beckett i Bodes de sangre a la Biblioteca de Catalunya.
Moltes gràcies, apuntador. I encara una altra estrena que ha passat justament ara aquesta setmana.
Sí, però aquests dies hi ha una allau,
Hi ha una allau. I us l'explico perquè me'l vaig trobar. Tu vas anar a fer un cafè amb l'Oriol Pla, jo vaig anar a dinar amb en Toni
Com Muc. Com que dinar?
Jo vaig anar a dinar amb en Toni Muc.
Clar, perquè tu ets molt pilla. Perquè com que saps que a mi se'm cauen els cafès fent cafès, dius,
a mi que m'ho serveixin.
A mi, però clar, és de caure la mandonguilla a sobre.
Va estar superbé. Vaig parlar amb ell i em va explicar ell mateix, ens explica de què va el seu espectacle Hollywood.
S'estrena al Teatre Capitol.
Al Teatre Capitol.
Hola, Toni.
Hola, guapa.
Em dius, amb poquetes paraules, qui és Toni Muc?
Toni Muc, humorista, amb pinta de canalla, macarra, putero i el que vulguis, però que en realitat no ho és, i és un humorista que diu el que pensa, fa riure la gent sense posar-se límit de políticament correcte o incorrecte.
I Holly Mook?
I Holly Mook és el nou espectacle, després de 10 anys ja al Teatre Capitol i 8 espectacles, doncs aquest és el nou, és un espectacle de, bueno, ja ho diu la paraula, Holly Mook, parla de cinema i tal, una mica més blanc de temàtica, però amb el mateix to de Toni Mook.
I a tu què et fa gràcia?
A mi em fa gràcia tot. És un tio que li veig la part graciosa a tot. Vull dir, tot té una part bona, és un tio extremadament positiu, optimista, no? Poder massa, no? Hi ha gent que li fa estar fàstic. Sempre la part positiva de tot, inclús la merda té alguna cosa bo, que es pot netejar, saps? Vull dir, i d'aquí ve la meva religió, el sudalapollismo. Soc un tio que, per ser feliç, hòstia, ni psiquiatres ni psicòlegs, és, el millor és que te la bufi tot. Se t'emporta el cotxe a la grua, doncs no t'emprenyis, dius, bueno, doncs ja està, ara està ben aparcat. Ja aniré a buscar després, saps? És prendre's la vida amb optimista, ser positiu i saber riure's de tot, de tot, de tot.
Però hi ha alguna cosa que no et fa ni puta gràcia?
Home, el que no fa ni puta gràcia és la violència de gènere, per ambas parts, ojo, perquè hi ha tios que també són maltractats, la violència de gènere, la política, o sigui, la política fa riure, però és un despropòsit, o sigui, fa riure perquè és de titelles, no? Vull dir, jo crec que a nivell mundial, si ens veuen, ells sí que deuen flipar, no? De dir, però què està passant en aquest país, no? Llavors, per això mai faig xistes de política, perquè són molt fàcils. Tenim uns polítics i un govern que és per fer risa cada dia, surten amb unes tonteries noves, però no tiro de política. Trobo que és massa fàcil fer bromes de política, sincerament.
La teva pel·li preferida?
Bueno, jo em quedo amb Los 300 Espartanos.
I el teu humorista de capçalera?
Tinc molts, però així en vida, clar, perquè a nivell pòstum doncs, et diria Pepe Rubianes. Però jo em quedaria, jo crec, amb Joaquín Reyes. És que el meu pallasso també, és una mica com jo. Barreja una mica el tema de l'humor, el monòleg, amb el mimo, el clown, el pallasso. M'agrada.
Abans de sortir a l'escenari, com estàs entre caixes?
Pues nerviós i fent els meus rituals, que en tinc masses. O sigui, un tio tipus trastorn obsessiu compulsiu. Tothom té manies abans de sortir a l'escenari, igual que futbolistes, no? Que es lliguen les sabates al revés, no sé. I jo tinc molts, tinc moltes manies. Abans de sortir a l'escenari faig un protocol de manies.
Una, va, digue'm en una.
Una. Doncs abans de sortir a l'escenari, amb els que estan amb mi al camerino, hem de xocar el puny i dir a mi senyal Ira y Fuego, com a la pel·lícula Gladiator.
Molt bé, doncs res, ja està, moltes gràcies.
Perdona, un segon. Acabo de veure una foto del Toni Buch.
T'he ensenyat. La...
Amb el dinar que vas tenir amb Toni Buch.
Si em dóna permís, la posaré al Facebook.
És un macarró, eh?
Va tatuat macarró, de dalt a baix.
Hi ha algun tro... Clar, no va ensenyar-ho tot.
Bueno, però... la veritat és que es va treure la samarreta.
Vale. Però de samarreta cap amunt...
De samarreta crec... cap avall no vaig veure res.
Pel tros, pel que he vist...
Ni li va caure el cafè ni res.
Pel que he vist, crec que hi ha algun centímetre de PIB entre tatuatge i tatuatge.
Sí, però se'n fa sovint, vull dir que aviat no n'hi quedarà.
Toni Muca, l'entrecaixa...
Ens regala entrades.
Com?
Ens regala entrades per anar al Capitol a veure'l, per riure.
Quin paio.
Hollywood, una paròdia sobre el cinema, el món del cinema.
Molt bé. I aleshores què han de fer els nostres oients?
Clar, perquè els ICAT no ho saben, això. Clar.
Regalem coses.
Nosaltres ho posarem al Facebook.
Sí.
Posarem una foto.
Sí.
Qui vulgui anar, ens ho ha de dir en aquella foto... I després, el dilluns que ve, nosaltres direm, farem el sorteig.
Si nosaltres pengem el programa,
sí.
el programa al Facebook d'Entre Caixes, sí. I a continuació, o el dia següent,
una foto.
Penjarem una foto amb Toni Muc. Si ens deixem els tatuatges.
Si ens deixem els tatuatges, jo la tinc.
Què hem de fer, aleshores?
Llavors, escriure allà, vull anar a veure el Toni Muc. I llavors, entre els que ens ho diguin, potser es poden explicar per què volen anar, si el coneixen, si no, si... Perquè pensa que Toni Muc farà 1.000 representacions aquesta temporada, eh?
1.000 representacions.
Aviat és dit, eh?
Gran monologuista, el Toni Muc.
Vinga.
Bé, això és com un tret al cap.
De tant en tant, més de tant en tant del que ens pensem, passen coses senzilles, inesperades... Bones.
Mira, jo no tinc l'energia suficient per
Pep, em vaig emocionar molt. A més, vaig presenciar una funció de luxe, perquè en acabat es feia un debat amb la Gemma Nierga sobre el món del periodisme i que et donin una patada al cul quan estàs treballant en una empresa.
Quan has donat molts anys de la teva vida.
I va ser molt emocionant, la veritat. I combrego amb tu que Imma Colomer me l'emporto a casa. Me l'emporto a casa.
Home, que neta, estem d'acord, per favor. Una abraçada.
Una vegada que estem d'acord!
Vinga. Estem... Ah, sí, jo recordo haver-la vist.
No dic que no estigui bé, Marlon de Molins i Emma Vilarassau, eh? És d'aquelles obres que jo ja l'he posat al bolso per poder-la fer, perquè m'encanta.
Obra...
Però em triaré el paper d'Imma Colomer. És fantàstica.
És una obra actual, molt actual, aquests dies encara més actual, interpretada
refredat,
fantàsticament.
Refredat.
I que, com sentiu, la Canet s'ho ha fet a sobre, eh?
Jo, sí.
Una reposició que ja es va estrenar al Festival
la
Grec
Sala
i que podreu veure a la Sala Beckett uns quants dies més.
Sí, per encara tant, ens queda.
Per tant, encara això de temps. Això era la professió de mirar...
Jo sóc bastant especialista i ho faig bastant bé, o sigui, no fotre brot. La veritat, eh? Jo tinc amics meus que estan de vacances i han d'anar a veure muntanyes o museus o... Jo, al bar amb un cafetet i una cadireta i xerrar amb la gent, vull dir, això és la meva... Sóc campió d'Europa.
Brutal, el més... campió no fer res.
Campió de no fer res.
No fer
bueno,
res.
El Verdaguer en el seu moment també ho deia, jo sóc avorrit, no faig res.
És veritat, també ens ho
va dir.
També
ho deia, o sigui que aquest punt d'actors ganduls o dropos o de sofà...
Home, carres, com Toni Muc.
Sí, trobo que es porta. No, n'hi ha que no, eh? N'hi ha que no. Escolta això.
Què?
M'ha agradat aquesta.
Ara vas tocar la fibra. Això sona molt, però que molt bé.
Doncs sí, són els músics que acompanyen en directe al Teatre Gaudí l'obra Sota la catifa.
Ah, i que abans de l'espectacle també estan una mica allà i fan una mica de preludi.
Està guai, això, eh?
Sí, sí, aviam. Sota la catifa, obra important i que a més està aguantant molt i que l'han prorrogat, aquesta obra de Jordi Calafí i Alexis García, la dirigit l'Òscar Molina. Surten a... Espera, a veure si dic de memòria.
Vinga.
Jordi... Saps, com que després m'has de fer un joc, no sé si reservar-me.
Jordi... Jordi... Aquesta no t'ho faig endevinar, si te'n recordes bé. Cadellans.
Cadellans. Ramon...
Godino.
Òscar...
Marque.
I Raúl Tortosa.
Vale. Doncs aquests que esteu escoltant són els Malacara and Wilson Band i la cançó és Rats Reis. You went to the bathroom first, I went up for a while. Song was banned upon the door. Our story is a roulette wheel. Smell like farewell by in the air. We win again. Carrying a gun up my sleeve. There is no rest, no time to lose. But do my faith and I rise down the drain.
Hola, sóc el Joan Vázquez i per mi estar entre caixes és estar patint pànic escènic. És estar respirant molt ràpid, badallant, pixant-me, que són com els tres símptomes que tinc més forts, pensant que allò que he de sortir a fer, encara que hagi fet 100 funcions d'allò, aquell dia concretament no ho podré fer i que no em sortirà. I amb els anys, cada cop em passa més. No sé, és molt curiós. Per mi això és estar entre caixes.
Primera plana.
Per ser un Joan Vázquez...
triomfador total.
A Broadway.
Sí, sí.
A Broadway, a per segona vegada, en pocs mesos, Londres, Broadway, ara ja amb actors de musical americà. Coi, una abraçada ben forta, Joan.
Ens
millor
n'alegrem molt, Joan.
Molt, moltíssim.
Que el podeu veure, ara tornarà a fer Renart i el llibre de les bèsties. Mira fent, Joan.
No us perdeu el Vázquez, seria una de les primeres notícies d'aquesta primera plana.
Sí, però us volem recomanar una exposició que acaba de començar.
En concret?
Al MACBA.
Què és?
A veure, una exposició sobre Joan Brossa. En un museu, poesia Brossa.
Fins quan?
Fins a finals de febrer.
Molt bé. I, a veure, exposició, Vázquez. Què em deies, allò d'aquell càsting musical que dèiem al començament?
Músiques que et fiquen...
John Williams.
Et fiquen fins a la cuina de les emocions. Ja hi ets, ja està, ja treus la vareta, ja veus el mussol...
Oh, ara recordo aquella obra del Manrique, també, que ens portava una mica els contes de Harry Potter. Va,
t'explico. Mira, és una cosa molt curiosa i per això volem fer-ne una mica de difusió. L'Associació Juvenil de Teatre del Masnou, l'Estàlia en Parda, han organitzat la Setmana Potter per fer un càsting i fer el musical. Ells han fet el guió, l'han adaptat de Harry Potter i la Pedra Filosofal, que és aquesta música que esteu escoltant. Serà, aquesta setmana Harry Potter serà el novembre, però clar, t'estan preparant. Serà del 23 al 26 de novembre.
Sí.
El primer acte serà la superació del rècord mundial de més gent disfressada de Harry Potter.
Ens ho podem perdre, això.
Home, això pot ser molt divertit de sèrie, que serà superat gràcies a la participació, a més, de totes les escoles del municipi, ja no s'hi posen per poc. Aquest acte donarà el tret de sortida aquesta setmana, que pretén posar el mapa al municipi de Masnou i d'una publicitat d'aquest càsting que estan preparant.
I també faran més coses,
home,
no?
Home, faran un torneig de Quidditch.
Ja, amb les escombres.
Amb les escombres, voladores.
Ja, ens apuntem, home.
Faran un túnel del terror de Harry Potter.
Ostres.
Un escape room de Harry Potter.
I un, no sé, i un Facebook Live, per exemple,
escolta,
no?
Escolta, val la pena, no?
És brutal, això, és brutal. Aquesta fanfària de Harry Potter. Per tant, del 23 al 26 de novembre aquest càsting del Masnou sobre Harry Potter. És a dir, anem o no anem al càsting? Per tant, no sé, to be or not to be, per exemple.
To be or not to be. That's the question.
Ho comentàvem, teníem una promesa des de la temporada passada.
Sí, fa
ens la vam jugar. Vam sentir això.
Mira, una exclusiva maca, vale? Ah. Que m'hi va molt la vida. La setmana que ve obro un restaurant meu.
Home, oh, és... El Llorito. Vine al Llorito.
Vale, es diu Llorito.
Llorito.
I és una marisqueria...
Ara.
Desenfadada.
I divertida.
I està al carrer Torrent de les Flors.
Oh, que bé.
La setmana que ve obrim.
Doncs hem complert la promesa. Vam anar a buscar el Pau Roca, sortia de Bodas de Sangre... I la Canet i el Vila se'n van anar al Llorito de Gràcia.
És diumenge a la nit, estem al carrer, al torrent de les Flors, i davant d'una marisqueria, a Gràcia, que posa el Llorito, marisqueria desenfadada. Tu te'n recordes, Carme, que fa un temps vam dir que vindríem al Llorito?
Ho vam dir, ho vau dir, aquí estem.
I ara, doncs... Acabem de complir i acabem de saludar el Pau Roca, que venia, pujava pel torrent de les Flors, perquè justament acaba d'arribar de Bodas de Sangre. El partit acaba de finalitzar i gairebé no hem passat ni per la dutxa. Com ha anat?
La dutxa bé. Sí, eh?
La dutxa sí.
Sempre la fem.
Bé, vale.
La funció, molt bé, ha sigut funció diumenge, o sigui, a les 7 de la tarda, i és veritat que era la primera de la reposició, la primera setmana, i avui era l'últim dia de la setmana, o sigui, estem bastant cansats.
Bastant cansats. I quan et passes per la marisqueria?
Hòstia, em passo molt, eh? O sigui, evidentment no ha d'acabar sent el meu ritme habitual a la vida, però els 4 primers mesos jo crec que un propietari d'un local hi ha de ser molt.
Amb altres dos socis, oi?
Sí, estan aquí a més.
Ara ens els presentes, vale. Però escolta'm, abans d'entrar, per què Llorito?
Doncs mira, Llorito... és una manera divertida i catalana de dir lorito, que és el peix anomenat raó, també. Són els raons, són uns peixos molt típics de les Balears, que només es poden pescar com un mes l'any, ara, de fet, a finals d'agost i setembre, però aquí al Maresme també n'hi ha. La gent es pensa que no n'hi ha i també n'hi ha. Llavors és un peix que ens semblava molt divertit, que té molt carisma i que a més ens uneix als socis perquè el vam provar junts i vam dir, vinga, pa'lante.
Doncs pa'lante, ens ensenyes una mica, aviam, entrem, aviam.
Mira,
ens descrius una mica.
Estan els dos socis més. Mira, estan aquí fent...
La que heu muntat, tots tres, en poc temps, eh?
El Gerard i el Pol, són els dos socis.
Molt bé. Qui va enganyar aquí, entre cometes, i ben enganyat, per l'altra banda?
El Pau em va enredar a mi primer, que sóc el que em dedico a l'ofici. I més tard vam enredar el Gerard.
Jo sóc l'últim enredat de tots.
L'últim enredat, però el que passa més hores és el segon enredat?
I tant.
Sí, sóc el que m'hi dedico i el Pau per això també em va venir a buscar. I, bueno, jo encantat, del lío que m'ha ficat.
A banda d'amics, us uneix els Lloritos? Us uneixen els Lloritos?
Bueno, amics des de petit i ara aquest vincle de Llorito, home, ja serà etern.
Us coneixeu des de petits?
Sí, des de l'escola.
Sí, 6 anys?
Sí, 5-6 anys.
Tu també?
Sí.
Oh, sí, sou tres amics de l'escola.
Costa i Llobera.
Bueno, si permeteu, torno a la feina.
I tant, molt bé. Gràcies. Doncs ell, si li permetem, continuem les ostres i nosaltres continuem amb el restaurant. Explica'ns una mica, Pau, quan entrem.
Ara acabem d'entrar, com veieu, hi ha unes rajoles modernistes de tota la vida de Gràcia. De fet, molts pisos de Gràcia tenen aquesta rajola, també. I és de les poques coses que hem mantingut del local, com hem entrat. Això era una cafeteria abans. I el que sí que vam voler és emblanquinar-ho tot molt. Vam posar marbre perquè creiem que el tipus de marisqueria que a nosaltres ens inspiren són aquestes, no? Les de Galícia, les d'Andalusia, les de Madrid, que és tot marbre, que és tot blanc. Hi ha molta gent que ens deia, hòstia, però tan blanc, doncs precisament, no? Precisament crec que s'ha d'apostar per una, aquesta llum també, no? Que no és càlida, és una llum blanca. Té alguna de peixateria també,
sí,
no?
Sí, i tant. Una peixateria, bueno, aquí... una marisqueria gràcia, vull dir que no,
exacte, no n'hi ha cap. Doncs mira, jo vinc de família de cuiners, ma mare ha sigut cuiner durant 35 anys o més, i el meu pare, més que cuiner, diríem que és gastrònom, és un entès, no? I jo sabia que tard o d'hora a la meva vida faria alguna cosa. Llavors, quan em vaig preguntar a mi mateix quin local voldria obrir, vaig dir el que més m'agrada a mi. A mi, de veritat, el Llorito és el local que a mi més m'agradaria dels que més a Barna. Llavors he intentat fer això.
Sí, és el Javi,
sí,
el de la Gàbia.
El cuiner, ara no entrem perquè tenen molt jaleo. Però mira, allà tenen la brasa, a l'esquerra tenen la planxa i allà dos fogonets. I aquí estan fent els preparats i allà fan els preparats de freds. I és veritat que els diumenges, que fem vermut musical també, en directe...
Sí?
Sí.
Ui, espera, d'això en parlarem després.
Doncs els diumenges sí que fem una paella, una. Una paella gran, i la servim en racions doncs, petites, de 4 euros, i la gent se la pot demanar en el vermut. I també fem una cosa que ens diverteix molt, que és convidar cada setmana a una persona a fer la paella. Una persona contrastada en el món de l'arròs, no cal que sigui cuiner professional, però el típic amic vostre que sempre fa les paelles i sempre li queden bé, doncs aquest té cabuda aquí.
Escolta, i què ens recomanes aquí per menjar, va? Perquè aquí hi ha moltes coses, però clar, si jo vinc aquí per primera vegada...
Així ràpid, jo diria quatre... Hi ha quatre coses que venen de Galícia que són espectaculars. Són senzillíssimes. Els musclos a la brasa, les escopinyes a la brasa, les navalles a la planxa i les nècores a la brasa també, que normalment es fan bullides, cocides. Nosaltres les fem a la brasa perquè les vam provar un cop i ens va al·lucinar. Però per mi aquí hi ha unes 3-4 coses que és veritat que no trobes en lloc de Barna. Una és l'amanida d'anguila fumada, que és típic del Delta de l'Ebre. Les fulles de tonyina, que és una espècie de carpaccio extra fi d'una tonyina molt, molt bona, amb gingebre, lima i sal gruixuda i oli. És molt fi.
Canet, se m'està obrint la gana,
sí, aquestes hores.
I després hi ha una cosa que per mi era el repte que més il·lusió em feia, i a més era optimista però no hi confiava tant, el polp sec, que veieu que és
polp.
Perquè es diu així Alacant, és un plat típic d'Alacant, que és pop assecat al sol davant el mar. Tu vas per la costa d'Alacant a Dènia, que jo he estuvejat tota la vida allà, i ara us ensenyo una foto, i veus com en estenedors de roba pops que s'assequen allà al sol. Llavors aquests pops es redueixen a la meitat, es fan, i aquí es fan a la brasa. O sigui, no és pop a la brasa, és pop sec, que és diferent. Avui he passat una cosa molt maca, també, just avui. Al vermut han vingut dues noies, han estat aquí escoltant la música, s'han demanat només... Què s'han demanat, Jordi, les noies del vermut?
Plat de paella...
I escopinyes. S'han demanat només això i una canya i l'aigua, em sembla, i han dit reservem per aquesta nit. No sé si estaran per aquí, però han reservat per avui.
Mira, hemos ido hoy con mi pareja y solo decir que el producto es de primera, local muy bien ambientado, raciones generosas y el trato exquisito, calidad-precio genial, volveremos.
És bastant completa aquesta crítica, no?
Sí, no cal que nosaltres diguem res més. Val, jo ja m'estic fent una idea del que soparé avui.
Mira, jo el que més content estic de crítiques com aquesta és que aquí el que teníem clar és que volíem una cuina poc elaborada, on el producte fos exageradament bàsic. O sigui, heu vist algun plat?
No.
És que ho fem, no hi ha guarniments, és tal qual. I clar, el producte l'hem hagut d'investigar molt, 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 molt. i el que em fa més il·lusió és que la gent sàpiga valorar això, no? Sàpiga valorar que en un plat on no hi ha tonteries, tu sàpigues veure que això està boníssim i repeteixis, no? Això vol dir que, bueno, que la gent en sap del mar i que nosaltres estem triant bé els proveïdors i que el Javi em cuina molt bé, no?
La gent potser no ho sap, però hi ha molts actors que tenen negocis d'hostaleria. A vegades es fa per por a quan no es té feina i de vegades per quan tens feina i pues ara faig una mica d'inversió per quan no en tingui. Quin seria el teu cas?
Jo t'he de dir que a Barna no sé si n'hi ha tants, eh?
Bueno, però per fora i per... Alguns,
a Madrid
eh?
N'hi ha molts.
Aquí
però
alguns.
Ara me'n dius algun que tingui un restaurant. Em sembla que n'hi haurà dos.
Sí.
Vull dir que la generalització aquesta que molts en tenen, jo crec que no, eh?
O hi participen, o...
Pot ser.
No, el risc és més bèstia si realment el món t'estima.
Clar, així com es parla com de pla B,
sí.
Jo crec que és més aviat un pla per optimitzar el pla A, no per si et quedes en pilotes. És a dir, si a mi això em va una mica bé, a mi això m'ajudarà a poder dir que no a feines que acabaria dient que sí per diners, saps? Doncs si a mi això, que és un somni i en el fons també és vocacional, que collons, em permet poder dir que no allò i fer una obra de teatre que em paguin menys però que m'agradi més...
És a dir, que podríem dir que el dia que et retiris, vulguis retirar el que sigui...
Et trobarem aquí.
Et trobarem aquí. O hauràs muntat una cadena de lloritos.
Aviam, sí que m'agradaria obrir algú més, però fugirem sempre del món franquícia, eh? Perquè jo com a client no ho diu, no? Però jo crec que si això anés molt bé, d'aquí 3-4 anys segur que ens vindrà a la ment obrir alguna cosa. Ja tenim en ment què, però no ho puc dir perquè encara ens robaran la idea.
Ai, veig que ja també hi ha carn del dia.
Sí, li diem carn del dia perquè encara hem de decidir quina ens quedarem, però acabarem posant quina és. Ara tenim picanya, que és molt bona i està molt bé de preu. No sé si tenim secreto.
No.
A vegades tenim fora la carta secreto. I el peix del dia és el llorito.
Vale.
I tenim panagal i escòrpora. Són espectaculars.
Vale, però avui hi ha llorito. Hòstia, pues...
Són petitons.
No me diga más.
El llorito te l'has de demanar.
Oi tant. Sí, sí. I com ho rego? Com ho regarem, això?
Mira, tenim com uns 6 blancs, uns 5 negres... Un rosat, una manzanilla i cava. Suposo que et ve de gust blanc, no?
Sí.
Jo et diria que el millor qualitat preu que tenim és el barbuntín.
Barbuntín.
Que és un albariño espectacular, que se'l demana tot Déu, eh? No sé per què. I el l'eresma és molt bo.
Vale.
Eresma.
Pau, i tu ets bon cuiner?
Soc cuiner. M'agrada cuinar. Hi ha coses que s'han donat millor, coses que pitjor, i és veritat que també acabo menjant molt fora de casa per la meva professió, no? Perquè acabes funció i és tard i et menges alguna cosa per allà a prop del teatre, però sí, jo cuino a casa, sí. Sí.
Quin és el teu plat?
Què és el que cuines
millor? Parlaves de la gent que fa paelles.
Clar, perquè si seguim parlant d'això, ja no parlarem de teatre només, seguirem parlant la pròxima que ens veurem, parlem de gastronomia, clar, i ens haurà de convidar a casa seva a dinar.
Clar, ho podem fer, això. Això ho podem fer a la següent obra de Sixto Paz. Us convido.
Sí, vinga.
Vale.
Cuinem,
vale.
I en parlem.
Vale. Ei, t'ha gravat, eh?
Sí, ho podem fer. No sé, algo així poc habitual, però que és molt fàcil de fer, eh? És un plat que vaig veure a un restaurant que es diu Cendra, a Dénia, que vaig flipar amb ma mare, que és un revoltillo amb algues, eriçó i bolets. Espectacular. I és senzillíssim, el pot fer qualsevol.
No sé si ho podríem avançar una mica. Escolta'm, ja hem estat una estona, ja l'hem robat una estona. Com veieu, de fons, doncs, això funciona, a tot drap. I nosaltres haurem de demanar ja alguna cosa a taula, eh?
I és diumenge.
Clar.
Què, hi superareu aquí o què? Que bé.
Brindem.
Vale, però
brindem quan... perquè les coses van bé, no, Pau?
les coses van molt bé.
Per tant, brindem-ne. Brindem.
Vinga, va. Pel Llorito.
Pel Llorito, per Gràcia.
I pels llocs, per llocs que confien en la lleugeresa de la vida, com aquest.
Escolta.
Que no es prenen gaire en sèrio.
Molt bé.
Vinga.
Escolta, i per entre caixes, eh? Si
I
no
per entre caixes. Entre caixes.
Salut.
Passa, passa.
No em vols que em portes, Canet?
T'ho he dit, anem a la bolera.
Ja, però pensava que era broma, ara.
Clar, a la bolera et diré per on estan fent bolos les nostres companyies.
Bolera...
Bolera, bolos. Bo,
ja, ja. I per què bolera?
Doncs per això, perquè m'encanta jugar.
Molt bé.
I en comptes de dir-te'ls així errats...
Deuen estar fotent de mi ja abans de començar, eh?
No, et donaré pistes, la pista...
Ah, la pista. Està bé,
clar,
està bé.
La pista de bolos.
Va, vinga, provem, provem.
Pensa, pensa, Pep. Mira, escolta, escolta
endavant,
això.
Endavant, homes que marxeu cap a les portes de la mort amb el vostre cant.
Portes de la mort?
Tinc una cita amb la mort en alguna disputa de tres.
Aquestes veus les hauries de conèixer, Pep.
Sí, no, són gent de la casa.
Perquè es pensa que la guerra...
La Quinta del Biberó?
Maco, això, eh?
És la Quinta del Biberó, no? Potser, però clar,
la Quinta del Biberó
només sortien nois, homes.
Memòria, vols dir tu?
Memòria.
No, però va, la temàtica ja és aquesta. Mira, les veus que senties ara eren Ramon Hernández i Eva Maria Lluch. Estan en una sala petitona que hi ha, que es diu El Niu de Bambú. Aquesta sala està a punt de tancar. Oh. Els hi queden quatre funcions. Demà passat, o sigui, dimarts-dimecres, i dimarts-dimecres la setmana que ve.
I
estan fent aquest... Perquè les coses tiren o no tiren.
I on és la sala?
La sala Bambú, ara t'ho dic. L'obra de teatre es diu Si us pregunteu per què vam morir. I la sala Bambú es troba...
Home, el Lluc i el Ramon Hernández no es porten molt bons records.
És el Baix Guinardó.
El Baix Guinardó.
Està al carrer Torre Vélez.
Vale.
El Niu de Bambú.
No us el perdeu. Però jo m'he quedat així amb les ganes, amb la signatura pendent. Jo vull una altra. Va, 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 que m'agafo.
Segona pista.
Sí, perdón.
¿A qué pueden ser debidos estos ruidos?
Gusanos, hongos... Si usted oye ruidos, yo le diría casi en un 90.
Espera, ¿Alberto San Juan?
No.
¿No?
No, pero te ha semblat, ¿eh?
No puedo contestar alguna de las preguntas.
Que ella a mí me había llamado.
Ah, ¿no es Alberto San Juan?
No, no es Alberto San Juan.
Rendeixo.
És la companyia Tizina Teatre, que estan al Teatre del Centre de Sant Feliu de Llobregat, només fins al 23 de setembre,
sí.
Que estan fent una obra que es diu Distància 7 minutos.
Ah, vale.
Interessant.
Jo, no n'en sé d'una, eh? Cuti, me'n vaig jo.
Gairebé 400 bolos, aquests nois.
Estic entre caixes, eh? Estic entre caixes.
Vinga, l'última és més fàcil, vinga, l'última és més fàcil.
Fota-li.
Pensava que estàvem d'acord amb això.
I ho estava.
Que el matrimoni no estava fet per
sí,
això.
Sí, però ara les coses han canviat.
Per què? Perquè n'ha de poc que no mor.
Sí, sí.
Que estava... Joan Carreras.
Sara, quan eres a l'hospital, jo no tenia cap mena de relació legal amb tu, cap.
No, Joan Carreras.
I cada catèter, cada decisió que s'havia de prendre, necessitàvem el permís del gilipolles del teu pare, però tu...
Ja està.
I és el frustrant que era per mi.
Espera. La treva.
Clara Segura, David Selves. Aquest cap...
Selves.
Clara Selves.
Sí, el carrer m'havia...
Cap de setmana a Manresa, al Cursal.
Molt bé.
Val la pena recuperar-ho, qui no ho hagi pogut veure.
Oh, i tant.
Catalunya Central.
Ostres.
Cap al Cursal a veure la treva.
Molt bé. Escolta, bolos aquesta setmana.
També de periodisme. Ens està passant.
Ho prometo,
el periodisme
ha
estat dur.
Em posaré les piles, per encertar tot això. Aviam, els bolos. Recordeu que sortegem dues entrades per Barbes de Balena i dues entrenes pel Toni Muc.
I ens n'anem.
I ens n'anem.
Ens n'anem escoltant cançons de el music... Bueno, que no és un musical, però que canten cançons sí. De Barbes de Balena.
Barbes de Balena.
Comença l'espectacle, som en un aparador. Productes de primera, què volen veure, senyors?
No us el perdeu, aquest musical, aquesta obra de teatre amb música de les cotilles, de les Barbes de Balena.
Cotilles?
És veritat! És veritat, les cotilles!
És la teva obra!
Sergi Cotilles, la Canet...
El Pep Vila, l'apuntador...
Entre caixes, cada dilluns a ICAT, de 10 a 11 de la nit, Barbes de Balena.
Productes de primera, què volen veure, senyors?
Pues espesso.
De color
blanco verdoso.
Mi pus.
Espeso.
Mi piel.
Se desprende.
Facilidad.
Mi pus. Espeso.
Mi piel.
Se desprende.
Mi pus.
Mi piel.
Mis úlceras.
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 Pus, 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 espeso. 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 Pus, espeso. Pus, espeso.
cha, cha, cha. El curso es patentemente crónico y en cuanto al pronóstico es grave. La paciente puede padecer ya un principio de osteomielitis y padecer lesiones en los pulmones, hígado, bazo. Se trata pues de un caso de escrofulismo grave. ¿Qué volen veure, senyors? ¿Todos quieren ver mi
escrofulismo?
Mi grave y doloroso
escrofulismo.
Ya me ven, soy toda una
escrofulosa.
Mis úlceras de borde reluciente. Mis pus espeso.
Mi piel
desprendida.
Mi escrofulismo.
Mi grave
y doloroso.
¿Todos quieren ver mi escrofulismo?
Mi grave y doloroso escrofulismo.
Ya me ven, soy toda una escrofulosa. ¿Todos quieren ver mi escrofulismo? Mira, de la boca veus. Digues, digues que sí. Mira, mira, de la boca veus. Per tu el barret ben posat. Se debe procurar que la paciente no tenga disgusto alguno ni que obre sobre su sistema nervioso nada que pueda excitarla. Por eso es buena la vida del campo, en la que no hay los espectáculos ni todo lo que es causa de la sobreexcitación que se experimenta en las ciudades. ¡Por tu barret me posat!